Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Diumenge van començar oficialment les rebaixes d'hivern i, malgrat que el primer dia va quedar aigualit per la pluja i el vent, les associacions de comerciants locals s'han mostrat optimistes amb les previsions d'enguany. Avui al magazín coneixerem aquestes previsions, sabrem com compren i què alguns santcugatencs, però posarem el focus en els consells que cal seguir per anar de rebaixes amb cap, sense abusar de la butxaca i estalviant-nos algun ensurt que altre. Per parlar del tema, avui ens acompanya la Mercè Álvarez, que és responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Mercè, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Bon any.
Bon any, igualment, i bon any a tothom.
I avui parlem de, bueno, d'un tema que m'imagino que...
Que ja hem parlat altres vegades.
Altres vegades, sí,
és però un tema recurrent, les rebaixes.
No estava malament de recordar.
No.
Una mica de memòria.
Sembla mentida que cada any tornem a repetir, o són els mateixos consells, perquè són consells molt generals, però sempre ens adonem que les consultes, ara ja hem començat a rebre consultes i reclamacions sobre els mateixos temes recurrents en èpoques de rebaixes.
Doncs començarem per les associacions de comerciants de Sant Cugat Comerç i Centre Vila, que hi han donat el tret de sortida a aquestes rebaixes d'hivern i ho han fet, com dèiem, amb optimisme. Les entitats creuen que la campanya de descomptes d'enguany pot ser excepcional i insten els santcugatencs a fer les seves compres al comerç local. Tot i que la normativa actual permet fer descomptes tot l'any i la durada de la campanya de Nadal ja s'ha pogut veure cartells anunciant rebaixes a diferents comerços, les associacions de la ciutat afronten la campanya d'hivern amb especial entusiasme. Ho ha explicat a Cugat.cat el gerent de Sant Cugat Comerç, Jesús Carballo.
Ho esperem perquè potser la campanya de Nadal, tot i haver estat bona, no ha estat tant com esperàvem. I el que ens fa pensar això és que molta gent s'ha esperat a fer determinades compres per les rebaixes i per això serà millor la campanya de rebaixes.
La presidenta de l'Associació Centre Vila, Maria Calopa, també s'ha mostrat optimista.
Un any més l'encarem, doncs, amb ganes d'iniciar-la i segur que creiem que funcionarà com cada any. Malgrat que ja hi ha hagut algunes botigues que ja fa 8 dies ja l'han iniciada, el fort de rebaixes, doncs, vaja, esperem que comenci a partir del dia 7, com realment molts clients ja l'estan esperant.
Durant les primeres setmanes, les entitats han anunciat uns descomptes d'entre un 20 i un 40%, tot i que hi ha comerços que comencen la campanya amb reduccions de fins al 50 i al 70%. Les associacions de comerciants han aprofitat per fer una crida als santcugatencs a comprar al comerç de proximitat. En aquest sentit, dèiem, Jesús Carballo també ha demanat als ciutadans que s'acostin a les botigues de Sant Cugat en lloc de comprar per internet per garantir la supervivència del sector. Doncs així és com respira el comerç local en aquests primers dies de campanya de rebaixes. Anem ara a comprovar el que ens han explicat alguns santcugatencs sobre les compres. Les fem per internet o les fem a la botiga física?
Mira, doncs a mi m'agrada tant una cosa com l'altra. Per una part, m'agrada comprar per internet perquè és molt senzill, molt ràpid i amb ajuda de web 100% segur. I clar, fas des de la comunitat de casa, però per altra banda comprar en botiga, pues, tens l'al·licient de, no sé, tenir un tracte amb la botiga, saps? I no sé, tens l'ambient, disfrutes de l'ambient i tens una altra cosa, saps? Ja vas, no vas directament al que vols, segurament per internet vas directament al producte que vols i el tens i ja està. I a la botiga, pues, tant pots anar amb res com amb moltíssimes coses. Llavors, això t'ofereix, no sé, més possibilitats, no? Depèn del que busquis, et va bé una cosa o l'altra. Però jo, personalment, prefereixo més comprar de botiga en botiga.
Aquesta pregunta és molt relativa perquè, primerament, si tu decideixes comprar per internet, no tens les mateixes condicions que si vas a una tenda. És a dir, tu vas a una tenda i tens roba, la qual la pots tocar, pots provar-te les talles, i per internet no tens aquesta disponibilitat. I en cas de que tu compris i t'arribi, doncs potser l'hauràs de tornar. I el temps que t'has pogut estalviar comprant per internet, potser a la llarga, al no anar-te bé aquesta peça, l'acabes perdent. Com a punt personal, jo prefereixo anar directament. Sí, anar directament, perquè també m'agrada molt comprar per internet, però mira, és tan fàcil que compres més, saps?
Yo muchos productos prefiero por internet porque es más rápido, es más ágil, es inmediato. Y otro tipo de productos, por ejemplo, a lo mejor ropa o calzado, prefiero ir en tienda por aquello de probártelo, que la talla te vaya bien. Yo creo que son perfectamente compatibles ambas formas de comprar.
Abans comprava molt més a les botigues que per internet, sobretot la roba i el calçat, però com que no m'agrada massa anar de botigues, m'estic aficionant a comprar per internet i ja m'he comprat fins i tot sabates. Pots tenir algun ensurt de vegades, però avui en dia és més fàcil tot el tema de les devolucions, per exemple.
Bé, doncs aquestes són unes opinions molt concretes. No sé si serà representatiu de la població, però el que sí que veiem, a diferència de fa uns anys, és que la gent ja està més acostumada a comprar per internet.
Sí, a comprar per internet com un complement a la compra habitual, jo crec. Jo crec que no hi ha ningú que hagi deixat de comprar amb el comerç local o amb les zones comercials, com dèiem abans. Però sí que cada vegada més és com un complement. Hi ha certes coses que jo les compro per internet, perquè em donen més facilitats, perquè és més còmode. Però aquesta senyora última que hem sentit ho deia molt bé. A mi no m'agrada anar de botigues. Clar, jo crec que la gent que no li agrada, que no disfruta anant de compres, la compra per internet és perfecta.
I tant.
Perquè precisament no té aquella part desagradable que
estalvies
és...
Estalvies cues,
has d'anar a una botiga, has d'escollir, has de remenar, que en canvi és pel que els altres, i m'incloc jo, ens resulta un plaer. És el fet de sortir a fer un passeig pel carrer peatonal, que hi hagi molta gent, que hi hagi molt xivarri, que hi hagi botigues, aparadors, puguis entrar, provar-te... Tot això, remenar, que ens encanta, i anar de rebaixes ens encanta. Mm-hmm. Per contra, hi ha gent que per ells no és un plaer, amb la qual trobo que, bueno, que ens hem de complementar, que hi hagi per tot.
Ho deia un de les persones que hem entrevistat, que són compatibles les dues formes.
Sí, sí, jo crec que és una qüestió de diferents públics, diguéssim. Hi ha un públic que sempre serà amb més tendència a anar al comerç local, doncs perquè no, encara hi ha molta gent que no en sap d'això de comprar per internet, i no cal que sigui gent gran. Jo conec gent de la meva edat, jo mateixa no soc gaire hàbil comprant per internet, i que no ens enganyem, ens genera certa desconfiança.
Comprem potser a quatre... una mica menys ara, no?
Sí, però perquè comprem a quatre llocs. Però tret d'aquests quatre llocs més coneguts i més famosos, on saps que tothom de la feina compra, tothom de la teva família compra, i diu, compra això per tal pàgina. Clar, si entres en una altra pàgina, ja, jo crec que encara hi ha molta desconfiança. Que, per altra banda, no està malament que hi hagi certa desconfiança, perquè això ens ha de fer prudents. Nosaltres a l'oficina tenim cada setmana reclamacions de persones que han comprat unes sabates que eren, per mi, sospitosament barates. Tot i que la gent no sospita que allò és massa econòmic. És a dir, unes bambes que al mercat costen 200 euros, tu has de desconfiar si en una pàgina web les trobes per 20. Mm. I allò t'ha de portar, doncs, amb aquesta prudència i amb aquesta desconfiança, que et faci, sobretot, mirar on estàs comprant. Que hi hagi una persona darrere d'aquella pàgina amb qui tu et puguis dirigir, una atenció al client, una adreça, un telèfon, algú que pugui respondre. Perquè després, quan revisem aquelles reclamacions, resulta que en aquella pàgina no hi havia cap adreça de res, no sabíem ni on estàvem. I la majoria solen ser de la Xina. Clar, després tu no pots fer una reclamació com a oficina de consumidors amb una oficina de la Xina, perquè és que ni t'entenen.
No tens interlocutor després.
Res,
per...
perquè és que a la pàgina només surt un correu electrònic. Clar, pots enviar un correu electrònic, però no és un interlocutor vàlid, perquè allà darrere ni entenen que amb qui estan parlant és una oficina de consumidors. Clar, jo no dic que sempre haguem d'anar a comprar les mateixes pàgines on va tothom, però sí que hem d'anar amb prudència i amb certa desconfiança que ens farà fer una compra correcta i que ens farà fer una compra efectiva.
Des del punt de vista del consumidor, dels que hi hem d'anar de rebaixes, quin ha de ser l'objectiu d'aquestes rebaixes?
Quina pregunta més difícil, Carme. L'objectiu ha de ser, lògicament, jo entenc que hem de ser també uns consumidors responsables. És a dir, està bé aquesta part lúdica que hem dit d'esbarjo de a mi m'agrada anar a comprar. Jo vull sortir per Santiago Rusiñol, Santa Maria i per la resta del poble i comprar-me algo que potser no sé si era de primera necessitat. Però, clar, això no ha de ser... Ens hem de mantenir en cert equilibri, és a dir, també hem de ser consumidors responsables, i aquella compra que teníem prevista per fer, diguéssim, de roba, d'aparell electrònic, del que sigui, que teníem ja, que tenim certa necessitat i la tenim previsió, doncs esperem ara que aquella jaqueta d'hivern o aquelles botes d'hivern estaran rebaixades i podrem anar a comprar-les amb un preu més reduït. És a dir, aquest seria el consum responsable, que no treu que, a més, puguis comprar-te...
Un caprici.
Un caprici, però que el caprici no s'ha de convertir en, el 100% de la compra.
De totes maneres, tot i tenint molt present això del consum responsable, no tens una mica la sensació que el màrqueting encara ens continua guanyant la partida?
Jo crec que sí. Clar, sí, sí. Aquí som nosaltres que hem de posar la nostra, el nostre punt de dir fins aquí arribo, de no deixar-te guanyar per aquesta màquina imparable que t'arrossega a comprar, comprar i a consumir. Més enllà, jo crec que l'exemple més clar d'aquest potser no són les rebaixes, que sí que tenim certa cultura i certa tradició de que sempre estem esperant que arribin aquestes dates perquè sabem que és on ens comprarem, el típic, l'anorac de rebaixes o el material d'esquí. O sigui, ja tenim tendència a saber en què significa, sinó l'exemple més recent que tenim, que és el Black Friday. Mm. Allò sí que és un consumir, anem a dir-li, fora de temporada habitual, i consumim més de lo normal en una època en què no estàvem acostumats a consumir més de lo normal. Ningú no estava acostumat...
Ens estan creant noves necessitats,
clar, ningú no consumia més de lo habitual al mes de novembre, i ara sí. Ara fem compres especials i compres de certa magnitud al mes de novembre, com abans les fèiem al mes de gener. Però també les continuem fent al mes de gener, amb la qual cosa estem consumint més. Que jo no entro a qüestionar si està bé o no està bé, però jo conec gent que ara comprarà les rebaixes com comprava sempre, però també va comprar el Black Friday. I clar, jo em plantejo si ho necessitava tot, i és que abans ho comprava tot el gener i ara ho reparteix, o és que acaba comprant més del que abans comprava. Si compra més del que abans comprava, de feia 2 o 3 anys, estem consumint més del que potser seria estrictament necessari.
Molt probablement. Per tant, és important que refresquem i recordem els consells que segurament des de l'oficina doncs, acostumeu a donar en aquest període de l'any, quan hi ha aquestes convocatòries de rebaixes. El primer seria doncs, fer una ullada i tenir clar què és el que necessitem. No?
Sí, què és el que necessitem, és el que anàvem a dir, o què és el que anem buscant. Que també pot ser aquell contingut de dir jo surto a veure què trobo, però si no, jo sempre recomano tenir clar i fer una búsqueda i fixar-nos. És a dir, fixar-nos, sobretot ens hem de fixar, jo sempre dic el mateix, malgrat els anys que passen, les consultes que ens venen i els problemes continuen sent els mateixos. Són problemes amb el preu,
que no està clar,
i que ens hem de fixar que estigui ben indicat, perquè amb això generem molts problemes que després són difícils de resoldre, perquè si un preu era aquest o era l'altre, si estava més, si havia de ser més alt o més baix, són coses difícils de demostrar després, quan generem la problemàtica. Podem parlar d'algun exemple, si vols. I l'altre és, si som prou conscients de que allò que comprem és el correcte, perquè després ens pot venir el problema del canvi. Clar, amb aquesta voràgine que estem entrant, crec jo, des de fa uns anys, del compra, és també en part perquè no tenim por al després. És a dir, ens hem posat el xip de que si jo compro una cosa i després allò per lo que sigui me'n penedeixo, no ho necessito, no ho vull o no m'agrada, sempre tindré l'opció de canviar-lo. No de canviar-lo, tindré l'opció de desfer el contracte, que a mi em tornaran els diners. Que això, que no és llei ni és norma, s'ha convertit en pràctica habitual. Amb la qual cosa ens genera aquesta tranquil·litat de poder anar a comprar i disfrutar tot el que vulguem perquè saber que l'endemà, ens podem empenedir tot i retornar-ho tot. I aquí no passava nada.
Però segurament no tots els llocs tenen les mateixes condicions.
Esclar, perquè és que no hi ha cap llei que obligui a fer-ho. Clar, hem de ser conscients. L'altre dia jo parlava amb una senyora que em va costar molt de fer-la entendre que no havia obligació de tornar els diners. I finalment l'exemple que és més, potser més radical i que no hauria de posar, però és que al final quan s'acaben els arguments és l'exemple. Si tu compres un pis o et compres un cotxe, i l'endemà dius, ostres, però no m'acaba d'agradar, a ningú se li acudiria a dir, vaig a canviar-lo o vaig a que em tornin els diners. Bueno, doncs és igual. O sigui, la norma, la llei, és la mateixa per una samarreta que per un cotxe o un pis. Un contracte de compra-venda és un contracte que es fa entre dues parts i que no es pot trencar l'endemà. Excepte que l'endemà les dues parts diguin, bueno, doncs d'acord, si tu no el vols jo te'l torno o torno els diners. Però normativament és el mateix. És a dir, no es pot obligar a ningú a que faci un canvi, una devolució, un val... I aquesta tranquil·litat que ens donen, sobretot les grans cadenes, de no passa res, compra, i sobretot per internet, això s'ha fet, ja era molt norma de les grans cadenes, sobretot de les grans cadenes de roba, però per internet és pràctica habitual també. És a dir, tu compra, fins i tot hi ha molta gent que la pràctica és de jo compro 6 samarretes o compro 6 talles, me les emprovo, perquè faré de casa meva l'emprovador de la botiga. I després l'endemà em quedo potser una, si m'agrada, i tot l'altre ho torno. Clar, això el petit comerç jo entenc que això no ho pot suportar. És una competència que estem en mons diferents. i després la persona que vagi al comerç local i pretengui que el comerç local apliqui aquestes mateixes condicions, pues potser acabarà amb una reclamació de les que ens trobem a l'oficina del consumidor de és que no m'ha volgut tornar els diners. I costa molt de fer entendre que és que no té cap obligació de tornar-te els diners.
Doncs això ho hem de tenir clar. Hem detectat quines són les necessitats o què és allò que volem comprar. Per tant, hem confeccionat una llista que estaria bé que anés per ordre de prioritats.
Això estaria perfecte, de les necessitats, no? Uh-huh. Si realment comprem únicament el que necessitem,
exacte,
que és com hauria de ser.
Uh-huh. El que passa és que les llistes no són infal·libles.
El que passa és que en època de rebaixes potser tu fas una llista i trobes de tot menys el que portes a la llista. També és veritat, no? Jo vaig sortir a comprar unes sabates a la meva filla i resulta que de les sabates que volia és que no hi havia manera de trobar el número. Però acabes trobant altres coses que potser sí que t'agraden, però no és necessari. Clar, és que tornem al mateix. És un exercici a nivell personal, de dir, portaré una llista, buscaré el que hi ha a la llista i si no ho trobo, no ho compraré.
Uh-huh. Un altre consell dels que s'acostumen a donar, relacionats amb els diners que volem gastar.
És clar.
Hem de tenir fixat un pressupost?
Jo entenc que sí. Clar, ha de ser una compra conscient i una compra prudent. Ara, aquí ja entrem en un àmbit molt personal. Tornem una altra vegada al mateix. Si tu pots accedir a un lloc on pots comprar tot el que vulguis perquè l'endemà t'ho tornaran, que a mi em sembla bé, jo no estic dient que aquesta pràctica comercial no sigui correcta. També la tendència pot ser a comprar més del que necessitem. Si sabéssim que allò que comprem ens ho haurem de quedar 100% segur, potser també seria la manera de ser més conscients, de dir, doncs no gastaré més de 30 perquè estic gastant 30. Però jo crec que avui en dia el que falla és que no tenim la consciència d'estar gastant 30. Estem gastant 30, però sempre podem fer marxa enrere. I hem de tenir molt clar això, de dir que tenir el què és el que necessites, no comprar més enllà del que necessites, i què és el que pots gastar, i no comprar més enllà del que pots gastar.
Ara estava pensant,
és un esforç personal.
Que segurament el que també ha ajudat a que siguem més generosos a l'hora de fer aquestes compres és el fet de disposar d'una targeta.
Ah, clar.
Una targeta de crèdit. Una targeta,
sí,
de crèdit que no veus els diners que estàs pagant. Ho saps, però no ho veus.
Exactament. Jo crec que és una mica
llavors,
com això. És a dir, tens la sensació de que no estàs pagant. Igual,
clar,
que quan compres, però saps que ho pots tornar, tens la sensació com que si no estiguessis comprant. Que allò realment no és un contracte de compra-venda. Igual que realment allò no és un fet de pagar. Perquè quan tu no veus els diners, només veus una targeta de plàstic, potser inconscientment no tenim la sensació d'estar gastant diners.
Exactament. Clar. Per tant, qui sap si tornant al sistema tradicional, és a dir, si jo marco un pressupost de 200 euros... portar físicament els 200 euros.
Esclar,
i sabent
sí,
que no, un cop s'acaba,
no sé
allò,
si
ja s'acaba.
Tornar, jo no estic dient que haguem de tornar això, però que jo crec que a nivell psicològic, crec jo,
sí
que és veritat que si tu portes 50 euros a la teva butxaca i saps que comprant una samarreta, que te l'hauràs de quedar segurament, gastes aquells 50 euros i amb allò s'ha acabat, ostres, aquella compra és que per força ha de ser més conscient. I aquella compra ha d'estar més pensada, més reflexionada. Clar, és una cosa més reflexiva, perquè saps que amb aquella compra acabaràs els diners de què disposes i a més te l'hauràs de quedar.
Mm.
Clar, és com jo ho veig com un pes que se't ve a sobre, no? Dius, ostres, aquí s'ha acabat, amb això he acabat. De l'altra manera, és com una sensació més alegre, de dir, jo puc continuar comprant perquè
m'estirem
no passa res,
de
i a més sembla que no estigui gastant. Clar, és com un... No sé si la paraula és com... Bueno, com que estàs com més feliç, no? És com un estat més d'inconsciència.
Parlem del producte. Quan comprem un producte de rebaixes, ens hem d'assegurar que el producte estigui en
perfectes condicions.
En perfectes condicions.
El fet que estigui rebaixat no implica que la qualitat no estigui igual. Ha de ser exactament igual. L'únic que està rebaixat és el preu, no la qualitat. I, de fet, la normativa és exactament la mateixa. És a dir, totes les normes que s'apliquen en època fora de rebaixes s'han d'aplicar igual. És a dir, les típiques, aquelles que diem sempre de si accepten targeta de crèdit, ara també. Si accepten fer un val de compra, ara també. Si tu tens 15 dies per tornar, ara també. I, de la mateixa manera, si tu tens una llei de garanties que diu que si tu compres un producte i aquell producte té alguna manca de conformitat, que diu la llei, que és un defecte, tu tens un termini per poder canviar-lo, això s'aplica igual. És a dir, el fet que siguin rebaixes no significa que tu no puguis reclamar que t'has comprat una samarreta i tenia un forat. El producte ha d'estar igualment bé. I si no, ja sabes que tens 2 anys de garantia, que aquesta garantia sempre te la donarà el tiquet de compra. És a dir, l'acte de la compra ha de ser exactament el mateix. Tu has d'assegurar-te que està ben posat el preu, has d'assegurar-te que aquella peça està bé i has d'assegurar-te d'agafar el tiquet. Perquè aquí, a posteriori, és quan tu tindràs tota la capacitat com si aquell producte l'haguessis comprat en horari punta. Vale? I tu tindràs els drets de reclamar sempre que sigui per una no conformitat. Jo he comprat un producte, allò no funciona i havia de funcionar igual. Vale? I a partir d'aquí doncs, podràs reclamar que te l'arreglin, que te'l canviïn per un altre, que et facin una rebaixa amb el preu o fins i tot podríem parlar de la resolució del contracte. Però sempre que el producte estigui defectuós. I sempre tenies que l'hagis comprat en rebaixes com que no.
Per tant, el primer que hem de fer és assegurar-nos que allò que ens volem endur cap a casa estigui en perfectes condicions per estalviar-nos començar a fer reclamacions i això. Molt clar que es pugui veure el preu original
anterior i el preu rebaixat.
I el preu rebaixat. Sí. I respecte dels tíquets per fer possibles canvis o reclamacions, durant quant de temps seria prudent que guardéssim aquests tíquets?
Els tíquets, mira, la llei de garanties diu que tens 2 anys per reclamar. És a dir, qualsevol producte que tu compris, tu pots reclamar durant 2 anys per un defecte o una manca de conformitat. Amb la qual cosa, aquests 2 anys hauries de tenir el tíquet, perquè és la prova de la data de la compra. És a dir, la garantia, el període de garantia de 2 anys, comença a comptar a partir de la data que surt amb el tíquet. L'única prova que tu tens de quan vas comprar aquell producte és el tíquet de compra. Problema que podem tenir, que encara, tot i que està prohibit, i hi ha comerços que continuen tenint aquells tíquets que s'esborren amb el temps, que són de paper, ara no recordo la paraula, termo... Bueno, aquell paper
que
tots coneixem...
Sí, que semblen una mica satinats.
Exacte, sí, que tenen aquella brillantor i que de seguida s'esborra. Allò està prohibit, però tot i així hi ha comerços que encara el tenen. Tinguem la precaució, si tenim un tiquet d'aquells, de fer una fotocòpia, perquè si no ens quedarem sense la prova de la compra, que és fonamental per poder reclamar. Perquè encara ens venen gent reclamant coses sense tiquet de compra, clar. Tu no pots demostrar. Possiblement sí que pots demostrar que és de cert d'establiment perquè és d'aquella marca, però no la data en què la vas comprar. I recordo, el fet de que tu puguis demostrar que ho has pagat en targeta Visa, o sigui, el justificant de la Visa, no serveix com a tiquet de compra. Si tu has de reclamar una garantia legal d'un producte, només et serveix el tiquet o la factura, no el justificant de la Visa. Perquè amb el justificant de la Visa podrem demostrar que hem fet un pagament amb una empresa amb una data. Però no que aquell pagament corresponia a la compra d'un CD, pam, 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 pam. És a dir, perdem informació que tenim al tíquet. Després, segurament, les botigues no ens acceptaran un justificant de pagament de la Visa com tíquet de compra.
Doncs això també ho hem de tenir clar. I una altra qüestió, a banda dels tíquets, també és interessant que si el producte que comprem forma part d'un catàleg publicitari, doncs és una garantia més, perquè allò és un compromís.
Exacte, la publicitat vincula, diem sempre. Sempre la publicitat vincula. I sobretot això ens genera molts problemes amb el tema de preus. Si tu veus, tens un fulletó publicitari o veus per internet en una pàgina un producte amb un preu, aquell preu vincula. És a dir, la llei de consum estableix que es considera una infracció de consum vendre un producte amb un preu superior al que estava anunciat o publicitat. I vamos, habitualment rebem denúncies en aquest sentit, que hem de tramitar a la inspecció de consum per fer inspecció, perquè es venen productes al preu superior al que estigués publicitat. Sobretot això passa moltes vegades per internet i és per errors. Clar, aquestes pàgines contínuament s'actualitzen i suposo que és una feinada mantenir els preus actualitzats. Sempre venen reclamacions perquè tu has vist un producte o fins i tot has comprat un producte amb un preu i després reps el correu d'altre i dient ens havíem equivocat, disculpa, aquest preu no corresponia a aquest producte. I ens ve sempre el dilema de si podem obligar l'establiment a vendre el producte al preu que estava marcat.
I quan parlem d'internet, estem igualment protegits que si anem a la
botiga? Jo entenc que sí. Fins i tot la gent considera que està una mica més protegida, que també és per això que hi ha aquesta tendència a comprar més per internet, perquè allò que dèiem de que jo puc comprar i l'endemà, si no m'agrada, ho puc tornar, que hem dit que l'establiment no tenia cap obligació de fer-ho, clar, això que quedi clar, hem parlat sempre de comerç, no d'internet. A internet sí que hi ha una normativa que ho regula i a internet diu que hi ha 14 dies per desistir d'aquella compra. Tot el que tu compris per internet, com que tu no has pogut veure i no has pogut comprovar com era o com estava, tu tens 14 dies per poder-lo tornar sense haver de donar cap explicació. És a dir, allò de que, aquell exemple que jo et posava, és el mateix que si compres un cotxe, sí, però si compres un cotxe o si compres una samarreta per internet, sí que tens aquell període de 14 dies, perquè es considera que és una compra feta a distància o fora d'establiment, en què tu no has tingut l'opció de comprovar el producte. Aleshores, tu has de poder rebre el producte a casa teva, verificar que exactament és el que vols i si no, ho tornes.
Per acabar, i molt ràpidament, Mercè, ja heu començat a rebre allò, reclamacions, consultes a l'oficina d'aquest període de rebaixes?
Sí.
Quins són els temes principals?
Doncs el que comentàvem, el preu estava mal posat, amb la qual cosa, a quin preu he d'obligar jo o puc obligar jo a que em venguin aquell producte, si no estava ben marcat, si no estava ben etiquetat, i els vals de compra, jo he anat a tornar-ho i ara no m'ho volen tornar, vull tornar els diners, són els dos temes sempre, els preus i els canvis i devolucions. Estem parlant sempre de botiga física, és a dir, d'establiment físic. D'internet, la queixa que tenim sempre és la mateixa, és quan tu compres un producte i el que dèiem allà darrere, després resulta que no hi ha ningú. Has comprat en una pàgina que no era segura i després a l'hora de poder reclamar o de poder fer qualsevol tràmit és inviable perquè no hi ha ningú.
Molt bé, doncs ja sabeu, si teniu alguna consulta, algun dubte o alguna reclamació, necessiteu assessorament, Oficina Municipal...
Oficina Municipal d'Informació al Consumidor.
Allà trobareu allà. La
I
Mercè i altres
sobretot que
sabin
que tampoc
companyes.
No cal que vinguin, poden enviar un correu electrònic o mic@sancuat.cat i el telèfon de l'Ajuntament, el 565-7000. Estem cada dia d'11 a 2.
Perfecte. Doncs avui hem parlat de les rebaixes amb la Mercè Álvarez i també hem sabut què faran els consumidors i les associacions de comerciants. Fins aquí el tema del dia d'avui. Mercè, moltíssimes gràcies.
Gràcies,
bon dia.
Carme, bon dia a tothom.